Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per acompanyar-nos. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I cada setmana la proximitat que tenim amb en Josep Víctor Gaya, que saludem. Víctor, com estàs?
Molt bé, ben trobats, oïdors, oïdores. Agraïm, com cada setmana, el nostre convidat, en aquest cas és convidat, no és convidada, i segur que ens interessarà a tots plegats perquè està en el centre, encara que sigui al nord, de la zona turística més reconeguda de casa nostra.
Així és, sense més preàmbul, anem a saludar el regidor de l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Roses, també segon tinent d'alcalde, el senyor Fèlix Llorenç. Senyor Llorenç, com està? Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
D'entrada li diguem que ens dona una mica d'enveja perquè estar a Roses és sempre un privilegi i no sé si des d'on es troba vostè té la sort, a més de veure el mar, perquè si és així ja la situació és perfecta.
Sí, la veritat és que sí, que des del meu despatx de l'Ajuntament es veu el mar, l'Ajuntament de Roses està a veure el mar i sí, es veu el mar. I que fa un xic de tramuntaneta, es veu tot molt net i clar.
Molt bé, doncs anem a començar, Víctor, endavant.
Bé, hi ha un espectre global econòmic de Roses que sembla que estigui monopolitzada pel el turisme. Sens dubte és l'activitat econòmica i social que ara mateix, possiblement, o en els últims anys, ha definit Roses. Però què més hi ha a Roses des del punt de vista econòmic? Perquè el nostre convidat és responsable de l'economia. Nosaltres, els que no tenim el privilegi de veure el mar, doncs Roses, més enllà d'aquesta relació turística, diguem-ho així, per exemple, a casa nostra, ja d'ençà de molts anys, per exemple, diem, les anxoves han de ser de Roses, amb tots els respectes pels altres anxovers, però és una activitat econòmica que suposo que encara es manté. Però més enllà del turisme i de les anxoves, quina és la vida econòmica del Roses actual?
Bé, sí, com bé dius, el turisme deu ocupar més del 95% de l'economia del poble, directa o indirectament.
Sí, 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 evidentment.
És una realitat. A part, la situació geogràfica de Roses fa que a nivell logístic tampoc sigui molt estratègicament important i el fet d'estar envoltat de parcs naturals, que és un avantatge a nivell turístic i de qualitat de vida, tant és el parc natural de Cap de Creus com el de Fígols d'Empordà, fa que a nivell industrial sigui molt difícil el seu desenvolupament, perquè la major part del terreny municipal de Roses està afectat pels dos parcs naturals. Per tant, a part del turisme, desenvolupar oferta econòmica de Roses es fa una miqueta complicat. Això no vol dir que no hi treballem, eh? I com bé dius, hi ha la pesca amb tots els seus derivats alimentaris, que és un sector que existeix i que cuidem i que intentem potenciar. I també hi ha el que justament aquest any hem començat, és un desenvolupar a nivell econòmic sosteniblement, evidentment, el sector primari. Tant és la pesca, com apuntava, com la ramaderia i l'agricultura. El fet d'estar envoltats de parcs naturals ens permet explotar moltes hectàrees disponibles de terreny agrícola que actualment no s'està fent servir i que pot servir per la vinya o per l'olivera, productes de qualitat i del valor econòmic, com també per la ramaderia extensiva, ja sigui de vedella, de xais o de cabres, per fer-ne ja o matèria prima o elaborats. És una via, com dic, que hem d'encetar ara al gener a explorar amb la complicitat del parc natural, perquè sabem tots que la millor manera de combatre els focs forestals és l'agricultura i la ramaderia, és a dir, que la muntanya i que els boscos estiguin treballats, i com dic, és una opció que estem començant a treballar ara i en la qual tenim moltes esperances que fructifiquin en un futur.
Senyor Llorenç, li vull preguntar per aquesta relació inevitable i desafortunada que hi ha entre la situació econòmica i la situació de pandèmia que estem vivint i que cap àmbit econòmic n'és aliè, perquè ha afectat d'una forma transversal a tota l'economia. Volia saber com ho estan vivint a Roses, quin és el moment de la pandèmia que viuen. Bé, hem tingut... Se'ns ha perdut la trucada, anem a recuperar-la. Recuperem la pregunta, li preguntava per relació economia, Covid, Roses, quin és el moment que viuen, senyor Llorenç?
Sí, bé, de fet hem tingut la sort, dintre del mal, que Roses, que està molt a prop de la frontera amb França i que és un destí ja no de turisme, sinó d'escapades de cap de setmana o d'un dia només del públic francès. Això amb el Covid, evidentment, en els moments més durs de confinament, ha sigut impossible, com qualsevol altra destinació a nivell mundial, però sí que a la que s'han rebaixat les mesures s'ha pogut viure, bueno, la gent ha pogut vindre a passar el dia a Roses, a comprar o anar al restaurant. El fet també de que el nostre teixit d'allotjament turístic sigui molt familiar també ha fet que la recuperació fos molt, molt ràpida. El no dependre tant de turoperadors ha permès que el client en fet bé s'havia de tornar i que la temporada turística, dintre del que cap, s'hagi pogut salvar. Per tant, dintre del mal, contents està el sector, però és evident que s'ha notat l'impacte, la baixada, tant per la manca de turistes que ha arribat com, evidentment, pel consum intern de proximitat, ja sigui de la mateixa comarca o de la província que ens visiten de forma regular.
Bé, ja que he parlat de l'activitat econòmica del comerç, hi ha un referent econòmic important a Roses, precisament en projecció al sud de França. Nosaltres, a casa nostra, tenim bons amics, doncs, a la Catalunya Nord, que venen a Roses al mercat, venen al mercat a Roses. Per tant, mantenen aquesta tradició tan vinculada amb Catalunya i les comarques catalanes com és el mercat. Com es viu el mercat a Roses i quina problemàtica hi ha? Perquè segur que hi ha problemàtica quan hi ha una activitat econòmica tan important.
Bé, de fet, el mercat de Roses, que per la gent que no ho sàpiga, es fa el diumenge.
El diumenge, sí.
I per tant és un atractiu de cap de setmana, no? Ja, com dius, hi ha molta gent que ve de França a passar el dia a Roses i va al mercat. I deixa'm fer un parèntesis, perquè al final molt de cops quan parlem d'economia tampoc ens podem, i menys, i cada cop hem de fer-ho menys, ens hem de mirar el melic, no? I cada cop hem de dir, cada cop ho fem i mirem més en termes de comarca, perquè és evident que per vindre Roses passes per Figueres, passes per Castelló, passes per la Jonquera i al final tots els pobles de la comarca hem de treballar a la una per ajudar-los uns als altres, perquè al final no som compartiments estancs, la gent és permeable i és molt amunt i avall. Dit això, doncs, com dic, hi ha molta gent que ve el diumenge a passar el dia a Roses al mercat i després es queden a dinar a Roses o, per això veia parèntesis, o se'n van a dinar en un restaurant de la comarca de camí cap a casa després. Problemàtiques en el mercat, sí, n'hi ha, com a tots els pobles, els mercats tenen les seves característiques, per això hi ha un placer que vetlla perquè tot funcioni correctament, però crec que a nivell d'usuari, a nivell de comprador, no s'detecten gaires problemàtiques greus. El mercat de Roses és un mercat ordenat, que tothom compleix les normes que té de complir, la gent que ve a comprar pot estar tranquil·la que aquella parada té tots els servicis que fa falta tindre per poder treballar i que sap que aquella parada la setmana següent estarà allà per si té de fer alguna reclamació del gènere que ha demanat. Per tant, estem contents que tenim un mercat força ordenat i que funciona i que la gent... Bueno, i la prova és que la gent ve i repeteix, no?
No, segur, això segur.
Sí, quan la gent ve i torna és que està contenta amb el servei que se li dona.
Jo li vull preguntar per aquesta... Bé, a Roses han fet, la veritat és que han fet un ús de l'imaginació bastant potent per plantar cara a l'adversitat i per també, imagino, doncs, generar doncs, visites, visitants, persones que s'interessin en venir a Roses i també doncs, a gaudir de l'oferta local i reactivar i dinamitzar l'economia. Li dic pensant, per exemple, en la Fira de la Rosa o pensant, per exemple, en les fires de tapes. Quina és la situació de totes aquestes fires en aquest moment? Què és el que ha impedit fer o què és el que es podrà fer a partir d'ara amb la situació pandèmica?
Sí, bé, la Fira de Roses és la més antiga que s'estava fent a Roses i últimament vam crear la Ruta de les Tapes, com bé deies, també el Festivalet de la Posta de Sol.
Cert.
Fem un festival al voltant de la Posta de Sol, d'un intangible. Fem també una Fira de Cervesa Artesana. Bé, la voluntat ha sigut sempre crear esdeveniments fora de temporada d'estiu perquè el poble tingui un atractiu més, un mes a més, per la gent que...
Hem perdut una altra vegada la comunicació, anem a recuperar-la de nou. Oh. Endavant, endavant.
Sí, doncs, bueno, com deia, va ser voluntat des del primer dia crear esdeveniments que passessin fora de temporada d'estiu perquè, bueno, per tindre un atractiu més perquè la gent vingués a passar el dia o el cap de setmana a Roses fora de temporada. A part, també, perquè la gent que ja ve a visitar-nos es trobés amb activitat, amb animació, que l'acompanyés en el seu o la seva estada. I la veritat és que és una fórmula que ens ha anat molt bé, perquè això ha fet que la gent vingués a Roses, que la gent es quedés a dinar als restaurants de Roses i que la gent passejant comprés a les botigues de Roses. Per tant, és una fórmula que ens ha sortit bé, com deies tu, hem fet tenir l'imaginació per pensar què podíem fer de diferent per no caure en els tòpics clàssics que feien a per tot, i la veritat és que, com dic, estem contents del resultat que està tinguent i sempre pensant any rere any que com millorar aquestes activitats o com fer-ne de noves perquè hi hagi cada cop més activitat al poble. Preguntaves per la pandèmia com ha afectat. Evidentment, cada any hem tingut de reinventar les activitats per evitar aglomeracions, però cada any estem intentant tornar a la normalitat. I aquest any estem treballant amb poder treballar, fer-les amb la voluntat absoluta i amb un plan B per si hi ha mesures sanitàries que ens obliguen a mantenir distàncies, evitar aglomeracions o evitar situacions de molta gent.
Bé, hi ha un aspecte concret que suposo que són diferents les regidories afectades i que intervindran. Em refereixo a l'espai que Roses ha recuperat en l'àmbit on hi havia la depuradora, la depuradora doncs, de productes del mar. Ara ha quedat un espai lliure, un espai doncs, envejable, diguem així, especialment, com dèiem, pels que ens agradaria veure el mar i no el veiem. Què en pensa l'Ajuntament que s'hi pot fer i què s'hi hauria de fer en aquest espai tan privilegiat pel seu emplaçament a tocar del mar?
Sí, bé, la veritat és que és un espai privilegiat, però que no és de titularitat municipal ni privada, és propietat de l'Estat espanyol i ells són els que tenen l'última paraula del que es fa i del que no es fa, i perquè al final la finca és seva i decideixen què s'hi pot fer. Som conscients de que l'Estat espanyol ha tirat endavant un projecte de recuperació de l'entorn natural i en el qual hi haurà unes piscines d'aigua, d'aigua salada, acompanyades d'un servei de bar que l'acompanyarà. Com dic, és el projecte que s'ha aprovat a l'Estat espanyol. Hem de veure això com se desenvoluparà, quin serà el dia a dia o la funció d'aquesta activitat, no? Quin serà el seu dia a dia i quin serà, més enllà del seu atractiu que el tindrà, quin serà què podrà fer-hi la gent quan estigui fet. A l'espera de tindre més detalls del projecte per poder-lo concretar més.
En clau política li haig de preguntar per el pacte de govern que estan portant a terme, que estan a la segona etapa, per dir-ho d'una forma d'execució. Quin és l'estat del pacte i quins són els grans temes que queden pendents d'executar d'aquest pacte que es va acordar en el seu moment?
Bé, la veritat és que va ser un pacte en el qual entre els tres grups que formem el pacte vam redactar-lo i vam decidir tots els temes que cada àrea havia d'afrontar durant els 4 anys. Val a dir que tots estem contents de dir que en breu podrem dir que tots els temes que afectaven els assessoris del govern, que són jo mateix, que tinc l'àrea de promoció econòmica, i el meu company Francesc Giner, que ocupa l'àrea de medi ambient, en breu, o qüestió de 2-3 mesos, creiem que podrem dir que hem acomplert tots els punts que s'havien encarregat en el pacte de govern. Bé, l'havíem acomplert, ho hem engegat, no? Perquè, evidentment, sabem tots que la feina municipal o d'administració no es fa un dia per l'altre, sinó que hi ha molt de projectes que s'han anys en veure executats, però l'important és començar-lo, no? Ficar la primera pedra, diguéssim. Podrem dir que estan tots en marxa. La veritat és que cada partit serà responsable, no?, de l'execució del seu part del pacte de govern, i com dic, nosaltres contents que creiem que el podrem assolir-lo abans de que acabi, que falti un any per acabar el mandat.
Bé, últimament s'ha plantejat des de diferents estaments empordanesos, precisament, per aquí va la meva pregunta, és promocionar l'Empordà, Empordà Turisme. A veure, hi ha l'Alt Empordà, el Baix Empordà, l'Empordà Interior, són certament, poder geogràficament es podria considerar una gran comarca, però amb les seves diferents personalitats. Com es veu això? Des de la promoció econòmica, precisament, finalment és una promoció econòmica. És una opinió, li pregunto opinió, sí. no cap decisió, perquè em penso que no n'hi ha cap de presa.
Bé, al final és una marca, Empordà, reconeix que hi ha cert sector de la població que reconeix, com totes les marques. És a dir, és evident que si te'n vols anar a vendre turísticament roses o l'Escala o l'Estartit a fora d'Alemanya, és més fàcil anar amb la marca Costa Brava que amb la marca Empordà. És molt més reconeixible. I si depèn d'on vagis, t'interessa molt més fer servir la marca Girona. I la marca Empordà és reconeixible per ser sector, sobretot el públic més català, és més reconeixible. Per tant, és correcte que es faci servir. I és correcte que els dos consells comarcals hagin sigut capaços, no, de ficar-se d'acord i tirar endavant aquesta marca amb la qual nosaltres ens sentim molt còmodes a nivell polític, ens la sentim pròpia. És evident que és molt diferent la costa, o sigui, la part de costa de l'Empordà a la part interior, tota la part de les Alberes, evidentment canvia, tant l'economia com la forma del dia a dia de la gent, però al final és un territori que te'l pots recórrer fàcilment amb cotxe, que tothom coneix el poble, els altres pobles, o hi té parents, o hi té amistats, és a dir, som una realitat única, i creiem que, més enllà del turisme, a nivell de producció del sector primari, que ens en parlàvem, ja siguin d'elaborats làctics o qualsevol altre elaborat alimentari, creiem que és una marca molt important i molt, molt bona, perquè és una marca que tothom relaciona amb qualitat, l'Empordà, i que és una marca que és correcta que es tiri endavant.
Cada vegada estem més a prop ja de la Setmana Santa. Com l'imaginen, la Setmana Santa d'aquest any?
Esperem que sigui normal com eren les abans de la pandèmia. Això és el que desitgem. I després, no?, que hi hagi força gent, que els comerços i restauració del poble puguin treballar com esperen, i que finalment podrem dir que sortim ja d'aquest atzucac del qual estem, que sembla que a vegades no tingui solució, però esperem que un dia tard o aviat, i esperem que aquesta Setmana Santa ja sigui aquesta, que sigui la tornada a la normalitat.
Bé, al començament d'aquesta conversa hem passat pel tema pesca. Sens dubte és una de les activitats econòmiques importants i que d'alguna manera s'ha vist afectada pel turisme. Parlo d'un nivell de trajectòria històrica des dels inicis del turisme, que moltes persones que es dedicaven al sector de la pesca van passar al sector de l'hostaleria, dels serveis. Però, en canvi, Roses ens dona la impressió, vist des de fora, que encara manté un segell propi en el sector pesquer. Com es veu això des de l'activitat econòmica pel que fa al municipi? La pesca a Roses s'ha de mantenir, s'ha de potenciar?
Sí, la confraria de pescadors de Roses és de la primera o la segona, depèn del mes en què ho miris, el número de captures de tot Catalunya. És un port important a nivell de pesca del nostre país. S'ha de conservar, sí, hi ha moltes famílies que en viuen, a part de nivell econòmic, que és un valor cultural que té la pesca. Roses és el que és per la pesca, si no seria un poble diferent, igual que tants altres pobles a la costa, evidentment. I s'ha de vetllar per ella. Però és evidentment que el mar és un sector dèbil a nivell de sostenibilitat i se n'ha de tindre cura. Crec també que cada cop més els pescadors n'han sigut conscients, i la prova està que els pescadors de Roses fins i tot fan vedes voluntàries per vetllar per la qualitat dels bancs de peixos, perquè al final saben que si ells vetllen per el banc de peixos hi haurà peixos demà per poder pescar, si pesquem tot avui demà no pescaran, i cada cop hi diré paraules del patró major que diu hem de pescar euros i no hem de pescar peixos. És a dir, que cada cop s'ha especialitzat més en pescar espècies de més valor per no escurar tant el mar i deixar-lo que pugui anar regenerant-se de forma natural. Per tant, i com dic, tenim ganes d'incidir-hi i de fer prospecció empresarial i ser més conscients del resultat empresarial de la pesca per mirar com podem ajudar el sector i com el podem recolzar. Ja sigui en formació, ja sigui en campanyes orientades a la millora de la venda de les captures que fan, perquè, com dic, és un sector important, el segon sector més important econòmic del poble, i hem de vetllar perquè continuï siguin així.
Bé, quan es parla de promoció econòmica, evidentment, comptar amb els recursos econòmics per fer possible la promoció és molt important. Suposo que mai són prous els que es necessiten per poder posar en pràctica doncs, totes les coses que es puguin imaginar, i més quan la imaginació és tan àmplia com la que tenen en el cas de Roses. Li pregunto, en el cas que estem vivint, si han arribat els famosos fons europeus, es parla d'aquests fons Next Generation, han arribat aquests fons en els municipis de casa nostra, en aquest cas a Roses? Han tingut ajudes que arribin més enllà de la pròpia economia de les arques locals?
Bé, sí, nosaltres des de l'àrea de promoció que vam presentar una sol·licitud d'ajudes Next Generation, la tenim preconcedida. Estem ara estudiant-nos què ens han acceptat, què no ens han acceptat, en quines condicions, per mirar si són factibles per tenir-les en execució, evidentment, i estem a l'espera de, en breu, poder fer públic si l'hem rebuda o se l'hem rebuda. Com dic, encara estem estudiant la resolució que ha fet l'Estat per mirar si es podrà tirar endavant o no la subvenció que havíem demanat.
Molt bé, estem a la recta final, Víctor, la darrera pregunta.
Sí, mentre preparàvem aquestes converses, va caure a les meves mans una qualificació singular que afecta Roses. Hi havia una llista de les badies més boniques del món, i entre elles hi havia Roses. Suposo que en són conscients d'això. Això és un patrimoni econòmic, en el fons, no? Perquè
sí.
És un...
sí, 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 sí.
Com es veu això? Estem en un dels indrets marítims més bonics del món.
Sí, sí. Ho mirem amb molta preocupació. I t'ho dic. Nosaltres fa anys que Rosa està considerada una de les millors badies del món per una organització que s'encarrega de puntuar-les, que depèn de l'UNESCO, i contents de formar-ne part. Ara mateix tenim una amenaça molt gran, que és el Parc Tramuntana. Se'n diu Parc, però és una mega central elèctrica que es vol col·locar just davant de la badia i que arrencarà tot l'encant visual que té la badia de Roses. Justament aquesta setmana el Parlament de Catalunya li ha donat vistiblau a tots els partits polítics. Em sembla que ha sigut la CUP i Vox, els únics que s'hi han oposat, han dit que endavant, que donaven permís a una empresa privada per trinxar l'espai natural de la badia de Roses, que no afecta només a Roses, afecta tot l'Empordà. I per tant, com dic, preocupats per aquesta decisió dels partits polítics catalans de deixar-nos a l'estacada, deixar-nos tirats i patint, perquè Roses deixarà de ser una de les millors badies més maques del món.
Doncs home, la veritat que lamentem doncs, aquesta situació. No tenim temps per més. Senyor Fèlix Llorenç, regidor de l'àrea de promoció econòmica, segon tinent d'alcalde de Roses, gràcies per haver-nos atès. Molta salut, molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres i a disposar.
I fins aviat, i esperem a veure si la propera la poguéssim fer sobre el terreny. Damunt de...
Sereu benvinguts.
Amb aquestes vistes que ens ha comentat que tenen des de l'Ajuntament a la badia.
Quan vulgueu, sereu benvinguts i ens podem trobar res quan faci falta.
Gràcies, salut, fins aviat. Víctor, tornem d'aquí 7 dies.
No, la setmana entrant, si Déu vol.
Recordin que és un programa fet possible a la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Els ha parlat Lluís Arter. Gràcies, fins la propera setmana. Adéu-siau.